Bon dia, passen 6 minuts, un minut més del que ens és habitual en aquesta hora del vermut. Sempre intentem començar quan passen 5 minuts de la una. Doncs avui ens toca iniciar aquesta tertúlia aquí, la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada, o també, si esteu navegant per internet i resulta que teniu la nostra pàgina, al radiofalset.fm o .cat. Avui una tertúlia una miqueta especial, perquè la primera part del nostre temps l'ocuparem de parlar del conte de Nadal de Charles Dickens. El motiu és que hi ha una colla, i crec que puc dir de joves, que han muntat un conte de Nadal, una versió del conte de Nadal de Charles Dickens. Per explicar-nos una mica què hi podem trobar, tenim aquí a tres representants, organitzadors i jo diria que creadors, fins a cert punt, d'aquest espectacle. A part d'ell, a part del Gregori Oliver, bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jordi Pérez, bon dia.
Bon dia.
De l'Olga Escoda, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanyen dos tertulians habituals d'aquesta hora del vermut aquí a Ràdio Falset, com són el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
I l'Anton Vidal, bon dia. La setmana passada ens trucava per telèfon i avui ja el tenim aquí físicament. Bé, la veritat és que encara, Maria, Anton, anem una mica amb l'inèrcia de quan van començar, que hi havia tot el bullici de l'11 de setembre, ja queda lluny, però tot i així, setmana sí, setmana també, surten declaracions, ja sigui aquí a Catalunya o allà a Madrid, i les d'aquesta setmana no tenen desperdici, com són les de José Ignacio Bert, dient que ell vol espanyolitzar els alumnes catalans i afegint després que damunt se sent orgullós. Si sembla, ja anirem perquè són unes declaracions que, si em permeten l'expressió i parlant bastant pla, tenen molta tela. Primer, però, conte de Nadal. Senyors, conte de Nadal abans de Tots Sants, com s'entén això?
Bueno, i suposo que igual que el CD dels Petzacots al novembre o la primavera anticipada a la Laura Pausini, en temes musicals. I en temes dramàtics, doncs, perquè és un projecte que portem molt temps fent, que no té res a veure amb el Nadal, tot i que el títol així sigui, sinó que és més que res un projecte a part. És a dir, hem agafat el conte de Nadal, que sí que té aquest argument, perquè Charles Dickens el va fer en aquest concepte, però en comptes d'explicar el conte, el que explicarem serà la moralina de la història. És a dir, quan la gent vingui al teatre podrà entendre el conte, perquè realment és el conte original, però en partit de l'altra idea. És a dir, la gent quan llegeix un conte llegeix el conte, l'interioritza i llavors la moralina és la segona part. Doncs aquí la primera part seria la conclusió de tot plegat i llavors nosaltres entendrem el conte. Per això no és necessàriament fer-ho, aquest concepte, no és necessàriament fer el dia de Nadal o el dia de Reis o com els pastorets.
Aquest conte de Nadal... Gregori? L'Oleguer també pot intervindre, si vol, que també se'l sap. Diguéssim que el conte de Nadal en la nostra cultura no és tan conegut com la, per dir-ho ràpid i malament, la Caputxeta. Ens en podeu fer 5 cèntims de què va aquest conte de Nadal, tot i que és un clàssic?
Sí, bueno, el conte de Nadal en principi és una espècie de bueno, és una fusió entre molts contes, com si diguéssim. El personatge principal, doncs, és una persona bastant malhumorada, que té bastant mal caràcter, i doncs tot això li va passant la factura de tots els Nadals que ha viscut ell i que viurà. Li està explicant, li està fent una reflexió, doncs, als seus somnis, de que tot això que està fent l'acabarà matant en vida, com aquell qui diu. S'està entristint, s'està tancant amb ell mateix, i els diferents Nadals, els diferents somnis, aniran apareixent doncs durant tota la seva nit i li aniran dient que tot això que està fent no és positiu del tot.
I el fantasma del passat, el fantasma del present i el fantasma del futur.
Sí, és a dir, com vivia ell de petit al Nadal, que no l'ha viscut mai, com viu la gent del seu costat al Nadal pensant en ell, perquè això és una cosa molt important. De vegades nosaltres no ens referim a la gent que realment està pensant en nosaltres, que és doncs que ens ajuda als nostres projectes, a la nostra vida, que ens dona el suport. De vegades no pensem en aquesta gent i realment hi és, i també pensa en el futur, en com viure aquest Nadal, el record que tindran d'aquesta persona, doncs les persones que l'han seguit. És això, moltes vegades, doncs, quan la gent es mor és quan realment se li fan els honors. Doncs aquí, doncs, veurem que no és així, que realment tota la vida que ha viscut, doncs, no li ajudarà que tinguin un bon record d'aquesta persona.
Si vas a l'article del conte de Nadal de la Wikipedia, ja de seguida et trobes en què no només et fan la síntesi del conte, sinó que ja parlen una mica de el que va significar el fet de que el conte de Nadal venia a ser una mica una crítica al fenomen d'industrialització que es vivia a l'Anglaterra d'aquell temps. Estem parlant que va sortir el 1843. Casualitat o està buscat que el presenteu ara? En un moment que vulguis o no, podries buscar alguna similitud en el moment actual, en la crisi actual, sí.
Sí, sí, la intenció del Gregori des d'un començament quan ens va explicar el projecte era aquesta. Volia jugar una mica amb aquest paral·lelisme, no?, entre el que comentaves tu que havies vist a Wikipedia i la situació actual, no?, econòmica, una mica també l'apartat dels treballadors. Clar, a veure, no deixa de ser el text original, perquè és el text original adaptat pel Gregori, però sí que com que ha volgut donar-li un toc contemporani també en l'escenografia, això també t'ho pot explicar millor ell, sí que és veritat doncs, que bueno, s'ha volgut jugar amb aquesta carta, no?, de modernitzar el concepte, que al cap i a la fi doncs, bueno, té aquestes semblances que deies, però bueno, això és, clar, ell sí que t'ho explicarà millor perquè és realment...
No, en aquest cas l'obra no comença com l'original, és a dir, hi ha escenes noves, hi ha elements nous que fan que tot això sigui així, és a dir, el que hem de partir de la idea és que Scrooge ja no té no és prestamista, sinó que té una fàbrica de perfecció, i en aquest moment és quan intervé aquí doncs, tots els elements de la crisi actual, també reflexa molt el moviment industrial i també una mica fins i tot l'opressió d'Alemanya, és a dir, tot això és el que intentem fusionar en això, és a dir, agafa aquesta conclusió i tot el que el conte vol dir i transmetre'l doncs, aprofitant les línies de Dickens però explicant doncs, tot el moviment industrial, també l'opressió, sí, comença molt marcial tot i al final acaba tot doncs, com un poema, com un conte de Nadal.
Sí, és que comença així d'allò deshumanitzant totalment els personatges, sobretot el principal i com, bueno, clar, és que aquest personatge de fet ha estat interpretat per molts actors i és un personatge que és un caramel però també és molt difícil perquè tothom ha portat la seva visió del personatge, no? Però clar, té una progressió dramàtica que és la més important, que és la que marca tota l'obra i que doncs, va humanitzant el personatge quan recordant-li com era abans, que ara està sol, ara realment ell només pensa en el fet de produir, en el fet d'explotar els seus treballadors i només té al cap el generar riquesa, però tampoc per utilitzar-la per res, només la vol anar a generar i llavors doncs, bueno, és una mica això el que és això que diu ella, aquest procés primer de deshumanització i com es va humanitzant el personatge i també l'entorn, no? Perquè juga també el cos d'actors que hi ha sempre en el fons d'escena, que sempre estan allà fent... Bueno,
això també... Sí, com és la felicitat i realment no l'aconseguiran fins al final.
L'hem de situar en l'època actual, doncs?
Sí, força. Sí. Hi ha tota una sèrie de personatges que són la conclusió, és el que dic, la moraleja, que fan de moralina de tota la història, que són els que aniran canviant d'aspecte i aniran canviant en la seva manera de ser i de pensar, i llavors hi ha els personatges de Dickens de tota la vida, doncs que aquests sí que seran potser més de l'època del conte, però bàsicament el que intentem és això, és passar tot això que hem vist a avui dia. I tot això també ho fem, a part amb l'escenografia, amb aquest trencament i això... Bevent una mica dels musicals o potser de l'òpera, perquè tot això també serà amb un grup en directe, amb música composada en directe, bueno, per l'ocasió, el guió també és original, i en aquest sentit doncs, intentem també incloure els efectes visuals, les projeccions, intentar mesclar-ho tot perquè aconseguim un producte que no és un espectacle teatral, no és un espectacle de dansa, no és un musical, però que intenta doncs, mesclar tot això per explicar-nos realment el que estem vivint avui dia.
Quan te trobes una obra que primer surt la direcció i després hi ha la música, entens que la música no només és un acompanyament secundari, sinó que juga un paper molt important. En aquest cas, i agafo com a referència el pòster del conte de Nadal, tenim la direcció de Gregori Leve i tenim al costat, just al costat, la música de Jordi Pérez. Què ens pots dir de la partitura?
Bueno, poca cosa perquè... Bueno, això és una cosa que m'ha proposat Gregori just al principi, molt al principi del projecte, ja, i tal com va explicar, doncs, volia donar molta importància a la música, sense arribar a ser un musical, però sí que la música tenia un paper important com a transició d'escenes, però també formen part de que els actors, l'Oleguer i altres actors, cantarien.
Cantaríeu? O sigui, hi ha part sí. Cantada i música en directe? Sí. Per dir-ho ràpid i malament.
Sí. Sí, bueno, també, clar, aquí al costat mateix té la... on hi posa música i posa lletra, no? Perquè hi ha unes parts cantades, hi ha una peça al final que la canten tots els actors, llavors n'hi ha dos que sí que canto jo que són en moments claus de la història, no? A mesura que s'humanitza i es veu, es comença a veure capaç d'expressar els seus sentiments, doncs ho fa a través de la música, no? Cantant. I bé, és una de, també de les novetats que té aquesta adaptació, no? No sé si abans s'havia fet en format musical, la veritat és que no ho sé, jo he vist altres versions, però és una altra de les novetats o aportacions del Gregori, no? Incloure aquests números musicals amb una mica de cant.
I estan parlant del senyor Pérez, estem parlant de música clàssica, estem parlant de sonoritats més contemporànies...
Pues no t'ho sé definir. No t'ho sé definir. És una música...
Instruments?
No, sí, clar, instruments.
Si t'ha d'ajudar...
No, bueno, això és un tema que vam parlar al principi, quins instruments havia d'haver, perquè això, clar, sabia tocar en directe. I tocar en directe, pues, com que jo també tinc experiència en grups i tot això, pues, sé els problemes que porta segons quins instruments. Llavors ho vam reduir bastant bàsic a bateria, baixista, pianista i guitarrista.
Formació bàsica de rock.
Clar, però clar, sí, ja, és que com que cada música, cada cançó s'adapta a l'escena, pues, passa de música que no arriba a ser clàssica, però clàssica adaptada a pop i a algun tros més rock, més canyero. Bueno, això no sabia com qualificar-ho.
També és veritat que la gent que ha llegit el text l'ha entès millor en música, la gent que escolta la música, quan he afegit el text, també ha entès millor la música. És a dir, jo crec que en aquest cas, no nosaltres mateixos, que som les persones que ho ha pensat, sinó la gent que ha estat involucrada en el projecte, ha entès la relació entre una cosa i l'altra, que és el punt més important, que el text s'hagi adaptat a la música. Bueno, que no, en aquest cas no hem canviat cap línia, però que alguna cosa sí que hagi anat més clar i que els conceptes s'entenguin millor en música. És a dir, no està afegida perquè sí, sinó que realment té un perquè.
Veig que voleu amagar més coses de les que... Pérez, no em miris amb esta cara.
No, amagar no. Per què?
No, no. Jo entenc que voleu un punt de sorpresa.
Sí, sí, clar. Sí. No, però el que diu ell és veritat, clar, o el que ha dit ara ell mateix també. Clar, cada música és diferent perquè s'adapta, clar, doncs, si, per posar un exemple, al començament doncs, hi ha el treball de fàbrica, hi ha una música molt... no sé,
molt marcial, molt...
Sí,
molt...
Sincerament no sé com qualifica, o sí. Sí, no sé què tipus.
Monòtona, però parla, doncs...
Home, l'objectiu, el clau, que això m'he parlat moltes vegades, que és, per molt que no sigui un musical, totes les cançons han de tindre una relació i han de tindre un guió. I en aquest cas jo crec que totes es casen perfectament, és a dir, entre elles no hi ha res que digues, mira, això és més clàssic, això és més rock, no, totes són, doncs, tenen aquesta línia argumental en quant a la música. Però tampoc no veiem molta cosa, perquè suposo que les coses també s'han d'anar veient sobre l'escenari. I la gent és això, es pot quedar només amb l'argument, i ho entendrem perfectament, es pot quedar amb tota la moralina que hi ha darrere això, es pot quedar amb una cosa, amb l'altra o amb les dues. I això ja serà cosa de cadascú que vingui a veure el teatre.
I amb la intenció de fer alguna cosa diferent, també.
Sí, 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 clar.
No s'havia fet potser aquí a Falset en teatre, diria jo.
El que no. Sí que la gent hauria d'estar bastant, no per l'intriga, sinó bastant oberta a veure què em trobaré. És a dir, el conte el sabem més o menys tots, però una mica oberta a veure el que trobarem. Bueno, o podem buscar a la Wikipedia, com has fet tu. Tenia una setmana
encara. No, repeteixo que el conte de Nadal és un referent, vulguis o no, n'has sentit parlar o et sona el tema d'aquella història que hi ha un prestamista,
sí,
que
rep la visita...
Clar. Repeteixo, tot també té molta influència en la cultura anglosaxona i és la dominant en la cultura popular, vulguem o no.
Sí, sí, sí.
Tot
sí.
I la moralina.
Clar, no, que és això.
Que acompanya el conte. En els quatre noms que hi ha a dalt de tot del cartell i torno, ens falta els visuals de l'Albert Blanc.
Sí.
No el tenim aquí.
No, però... no he pogut vindre avui, aquest cap de setmana no podia assistir, però sí que damunt de tot això hem intentat posar audiovisuals a sobre, però no són audiovisuals gravats o que nosaltres haguem fet el muntatge o parts de la interpretació que hagin volgut situar fora del teatre, sinó que realment són paisatges nous, paisatges creats virtualment i que ajudaran a entendre una mica la història. Com que són somnis, hem de pensar que estem en una habitació tot l'espectacle i en aquesta habitació ha de passar tot, absolutament tot, i l'única manera que teníem de canviar la vista de la gent que estàs mirant l'espectacle era amb música i amb imatge, i la imatge és això, és, si ens traslladem a qualsevol lloc de Londres, doncs seria l'ajuda que ens donaria això. No ens imaginem tampoc una pantalla ni res d'això, però sí que aquesta imatge creada expressament per això, és a dir, són paisatges nous que no veurem perquè són paisatges creats per ordinador, doncs ens ajudarà a entendre tot això.
Una de les coses que, home, no sé si sorprèn, però que a mi personalment m'ha agradat molt, és a l'hora de mirar el repartiment, és que hi ha gent molt jove i amateurs.
Sí, per això avui, ara venim ara mateix de fer un assaig previ en públic, perquè hem volgut provar que tot això funcionés, que la gent que no havia aixafat mai l'escenari estés doncs, pel que està, que ha sortit perfecte, i tota la gent que ha actuat més doncs no, doncs s'acostumés a treballar amb gent de diferents nivells. El principal problema que teníem en aquest espectacle és que s'havia de ballar, s'havia de cantar i s'havia d'interpretar. És a dir, no hi ha persones ni molt grans ni molt joves que puguin fer això o que estiguin disposats a fer això. I per això el públic doncs, té una certa agilitat, l'escenografia, tots els elements els mouen ells. I necessitàvem gent bastant dinàmica a l'hora de moure tots els elements de l'escena. I per això hi ha públic més juvenil i en aquest cas gent que s'incorpora doncs, al grup de teatre a fer aquest conte de Nadal, quan també tenim els Pastorets que més o menys segueix la mateixa filosofia.
Però aquí parlem de ballar, no es podria dir que estem fent gairebé musical?
Sí,
és que té molta part de musical en realitat, i la música té una presència molt important durant tota l'obra, fins i tot quan no es fa rema, o sigui, no es balla o tal, també hi ha música de fons i dona doncs pau a les transicions, com diu ell, vull dir que i bé, els moments aquests d'abstracció, com dir-ho, per dir-ho així, de cantar, de que el personatge canta, que no t'ho esperes perquè passa en un moment donat de l'obra, triga una mica arribar a aquest moment, és com... Sí, però en part té raó, tampoc és del tot musical perquè són poques...
Jo m'ho imaginaria, jo en el primer concepte m'ho imaginaria més com a òpera, és a dir, que hi ha un solista i llavors hi ha la resta del cor. No, en el concepte, sí, en el concepte és, hi ha una orquestra, hi ha un cor, hi ha uns solistes, i en aquest cas doncs veu d'aquí, crec, més del musical contemporani. Val? Jo ho veig més en aquest aspecte, però tot i així no és òpera, ni és líric, ni és clàssic, ni res, eh? Més que res el format, veu d'aquest, crec que veu més d'això, més que del musical, on hi ha parts molt dramàtiques que no són cantades, on hi ha parts molt dramàtiques que sí són cantades, però que no hi ha d'haver música perquè sí, és a dir, està tot connectat perquè segueix aquesta continuïtat.
Jordi, és la primera vegada que et fan un encàrrec d'aquestes característiques?
Sí, jo l'únic que havia fet abans, no similar, però semblant, va ser directament amb l'Oleguer, que a través del tema que estava estudiant allà a Barcelona vaig fer una música, de fet tres cançons per un curtmetratge. Llavors, bueno, és el mateix, però la idea és el mateix. Tenia alguna persona, un director del tema, que m'anava guiant el que volia, i aquí va ser més o menys el mateix. Pues el Gregori m'anava passant exemples del que volia, i jo anava traient coses, i li anava passant, anàvem comentant, i bueno, fins que vam acabar de formar totes les cançons.
És molt 2.0, aquest espectacle també, no? Molt internet, molt correu.
Sí, també voldria anomenar una persona, la Maria Dolors Vilalta, que ha ajudat molt a l'hora de fer les partitures. El Jordi, bé, t'ho podrà explicar millor, però realment ha estat molt, molt ficada també en tot el procés, doncs això, fent les partitures a partir de les cançons del Jordi. I, bueno, és una part important en l'apartat musical de l'obra, també.
Aquí no ha cobrat ningú, no?
Doncs de moment no. De moment va passant una carpeta amb factures, però és de l'obra. És a trets de l'obra mateix, però de moment no. Vull dir que és una cosa desinteressada. Jo sempre des del primer dia que hem col·laborat tots ho he dit, que hagi de cobrar que digui que ha de cobrar, vull dir que no hi ha cap problema. És un espectacle doncs, que intentarem que sigui el millor possible, i si es gasta diners amb el que sigui, doncs es gastaran. I de moment doncs, tots els que estem implicats així una mica doncs, no hem tingut aquest problema o aquesta solució, no? I doncs per això, per aquest desinterès, s'aconsegueix una cosa que no és espectacularment llarga, no és allò que siguin 3 hores, no és espectacularment espectacular, amb una gran escenografia, no és espectacularment res, però tot això s'aconsegueix a partir de la bona voluntat. És a dir, si comencéssim a posar diners i molts diners, això podria ser molt més gran i potser no cabria ni a l'artesana. Però en aquest cas doncs hem fet una cosa modesta, una cosa fàcil d'agafar, una cosa desinteressada i una cosa doncs, que hem pogut compartir entre tots i de la millor manera, perquè jo crec que tots ens hem sabut coordinar i hem sabut aconseguir un bon objectiu i un bon projecte.
Bueno, no marxa d'aquí. Una última qüestió. El pòster surt una cara blanc i negre, menys el nom que està en un fons de color groc. La veritat és que a mi, i ara el Marià me mirarà, a mi em recorda molt el Ian Curtis de Joy Division, alguna imatge que ha passat a la prosperitat. No et sona?
Sí.
Estem recorda, parlant de recorda, rock, sí. Pop, suposo que tant no...
Molt lluny
els tres.
Està, però... Molt lluny no està, però...
Molt lluny
no
està.
Jo...
A mi em recorda una portada de Smiths, d'un disc dels Smiths. Però està molt bé, eh? No hi traguem originalitat.
No, ni molt menys. Però és allò de si volia transmetre alguna cosa, 10 punts. Perquè la transmet. No marxeu d'aquí, nosaltres continuem fent tertúlia amb part de l'equip de director del Conte de Nadal, però també amb els altres tertulians. Des de casa, si voleu, si teniu alguna qüestió respecte a aquest espectacle que es presentarà la setmana vinent, dissabte 20 d'octubre a les 10 i diumenge 21 a les 6 al Teatre de l'Artesana, com no podia ser d'altra manera, tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè volem parlar del Conte de Nadal i de l'actualitat que està passant amb una velocitat espectacular. L'Anton i el Marià, si voleu afegir alguna cosa del Conte de Nadal.
Home, que està molt bé que un conte d'aquestes característiques es representi el mes d'octubre, no? Perquè el Nadal és aquell període que la fibra sensible de la mort i de l'estima d'alguna forma aparent o no, però existeix, i que el mes d'octubre doncs s'aporti a reflexionar sobre aquestes coses ja està molt bé. Per la qual doncs convido els directors i a tot el repartiment que faci aquesta obra no tan sols ara l'octubre i el Nadal, sinó de gener, o sigui, pràcticament tot l'any, a veure si aquesta sensibilitat doncs s'amplia molt més, no?
No, jo l'he llegit dues vegades. Una de les primeres em sembla que tenia sobre 14-15 anys. Quan el llegeixes bé t'impacta una mica, és a dir, et fa pensar una mica. Te pot servir potser una mica de com a exemple o com a experiència doncs no viscuda, però en aquest cas doncs bueno, doncs viscuda pels altres, no? I em sembla que bueno, he quedat amb les ganes d'anar a veure, perquè en el que han explicat i el que sembla ser que no expliquen perquè doncs quedi aquesta cosa, s'ha aconseguit doncs bueno, l'interès aquell doncs per anar a veure. A mi em sembla que és una cosa que val la pena, i més quan bueno, com sembla doncs tot són gent jove, gent que doncs són d'empenta i que aleshores doncs és el futur del país,
són els que ens han de pagar la pensió.
Bueno, mira, sí, bueno, econòmicament ho pots pensar així, es pot veure d'aquesta manera. Però
no està muntat el sistema, eh? Sí. No l'he muntat jo.
Sí, no, el que passa que a nivell, jo potser ho miro més a nivell cultural, val la pena de que en una població com la que som aquí, és a dir, hi hagi gent que doncs tingui aquesta mena d'iniciatives. Penseu que una iniciativa d'aquestes val molts diners, entre altres coses perquè esteu parlant de música en directe, esteu parlant de muntar-ho des de zero, és el que he pogut sentir, per tant això no es paga, el que se'n diu, no es paguen diners, és a dir...
Sí, és a dir, també et diré que portem dos o tres anys parlant amb Esgai, és a dir, aquí Esgai no hi pinta res perquè tot el que hem fet és original, és a dir, això també és una cosa a tindre en compte, la música és original, el guió és original, la lletra és original, tot el que veureu serà original, és a dir, en aquest cas també ens hem portat una mica en salut.
No, xapó, xapó.
Bueno, i tornem a l'actualitat, i jo no puc deixar passar l'oportunitat de tindre gent una miqueta més jove que jo. Normalment a la tertúlia la mitjana d'edat és relativament alta, per preguntar-vos com veieu tot el que està passant, ja que tampoc tenim gent de menys de 30 que ens truquin. A mi m'agradaria que m'expliquéssiu com veieu tot aquest moviment que està passant a Catalunya i tot el que s'està dient fora de Catalunya respecte a aquest procés, si es pot dir així, independentista, que va arrencar amb força l'11 de setembre.
Jo? Començo jo?
Per exemple, mi, no per sé. Exemple.
És que porto tota l'estona parlant fins ara, dic ja, potser...
Un dia no. Que vens.
Sí, 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 un dia que vinc. No, jo en principi, doncs, jo tinc moltes opinions sobre tot el que està passat, moltíssimes, i jo crec que algunes són fins i tot contradictòries entre elles. Principalment jo el problema que sempre he vist en aquesta relació és que tots els que, o la majoria de gent que ens està escoltant, ha tingut algun dia alguna relació de parella o alguna història d'aquestes. Jo crec que quan ens discutim amb la nostra parella, el primer que anem és a la floristeria, a comprar bombons o al cine. I aquí jo crec que aquesta relació que s'està fent, si es vol arreglar, si es vol reconstituir, doncs en aquest sentit, jo tampoc no veig la història perquè es pugui arreglar. Jo crec que en aquest punt doncs la sensibilitat és el que falta, tot i que nosaltres també ens hem de posar a fer els deures aviat per arribar on sigui.
El Jordi l'Oleguer...
Bueno, jo en coses concretes tampoc no sóc un gran... No estic molt amb l'actualitat i no molt, però bueno, sí que el que veig que està passant ara, jo crec que no havia passat mai, almenys arribar a aquest punt de gent parlant sobre aquest tema i des d'aquí, des d'allà i tot això, i aquest punt de radicalisme, com està dient aquests ministres. Però l'únic que em fa una mica de por és que tot això ara està tot molt en calent, ha passat fa menys d'un mes i ja tot això, però que sí que tinc por que a poc a poc se vagi refredant i al final tot continuï com ha quedat com fins ara, no? Però, bueno, sí que és això. També s'ha arribat a un punt de que mai havia passat aquestes coses, llavors espero que, pues, que tirin davant i que les dues parts se vagin separant com més millor perquè puguem aconseguir alguna cosa.
Oleguer?
No, bueno, a veure, el que està clar és que amb cada canvi de govern aquestes coses passen. Vull dir, utilitzen una cortina de fum per no tractar realment el que és important ara mateix, que és la situació econòmica, que és el que s'hauria de solucionar. I no sé, tensen més aquesta relació, és a dir, per ells veuen tot això de la manifestació que va haver l'11 de setembre com una amenaça, i alguns polítics responen d'una manera que no és políticament correcta, i és la seva feina ser políticament correctes. Però és que des de fora del nostre país es veu això. No sé, em sembla que ho va llegir al diari des de Brussel·les, que havien sentit tot això també de les marxes militars que hi havia a no sé quins punts del país, que, i els comentaris, una sèrie de coses, i també fins i tot allò d'aquell militar que va amenaçar amb entrar amb els tancs a Catalunya, i que llavors no fa massa, ara m'he enterat que s'està rodant una pel·lícula que parla d'un noi de 14 anys que havia creat una web i des de la web havia demanat l'etiquetatge en català a un supermercat, i en aquest noi, dos dies després d'haver enviat aquesta carta, li va arribar tota una brigada de 30 policies de brigada antiterrorista a un noi de 13 anys. No sé si... Jo imagino que també pel fet de ser català, i en canvi vegis segons quines declaracions i aquesta desigualtat, és a dir, ho fa un noi, ho fa una persona catalana, encara que tingui 14 anys, encara que sigui un noi jove, i tothom s'hi llança sobre... O sigui, tota la força policial de l'Estat s'hi llança damunt, i quan passa a l'altra banda, doncs no sé, és que és una relació impossible, i amb el govern que hi ha ara encara menys. Vull dir, amb el... Ara la dreta fa el que ha fet sempre la dreta, és a dir, ara canvia tot el que havia fet però això no serveix, això no soluciona res, tot el que estan fent ara, perquè ara s'han posat amb això, amb l'educació, també s'havien posat amb el tema de l'avort, una sèrie de coses que, no sé, aprofiten això per canviar les coses, però no per...
Però jo crec que no ens hem d'enganyar, està manant la dreta. O sigui, l'Estat espanyol està manant la dreta, i no ens hem de sorprendre. Temes de l'avort que va dir en Gallardón, el tema d'espanyolitzar els estudiants catalans que ha dit el Wert, i altres coses, i altres exemples que ens trobem de forma quotidiana, està manant la dreta. No, això ens sorprendria de que si ho digués doncs gent de l'esquerra, o potser més suau, no? Políticament parlant. Però, aleshores, clar, ens trobem en un moment de gran pressió per part del Partit Popular a Madrid, que van amples. I sobretot una cosa que jo vull tenir bastant en compte i que no tinguem com una cosa residual, que és aquesta caverna mediàtica que...
La Brunete.
Que, sí, que no... Que, bueno, mira, ens pensem que són quatre que estan parlant, quatre xerraires que estan allí parlant des d'Estudis de Madrid o d'on sigui, i diuen la seva. No, estan influint i moltíssim. I crec que cada vegada doncs estan agafant més influència, i és un tema a tenir en compte.
Tenim... dos trucades, una cosa que el tècnic m'assenyalava que no ens havia passat, que era sovint que entressin les dues alhora. Per tant, demano paciència a la segona trucada, que s'esperi un momentet, i a la primera li demano doncs certa brevetat. Bon dia, amb qui parlem?
Aquí parlem amb la Mercè.
Digue'm, Mercè.
Pues bueno, jo volia comentar de que lo primer que s'ha dit d'això, de fer aquesta obra,
sí,
no cal esperar, no cal esperar a que a llavors tothom demana, no. S'han de fer les coses durant l'any. Durant l'any, eh? I doncs només dic això. Ara, en relació amb el que dieu ara, considero que, doncs, bueno, això és un desastre. Un desastre, però total. I no sé, fa por, a mi em fa molta por pel jovent, perquè Però nosaltres doncs, ja tenim el camí fet, com aquell que diu, però el jovent ho té molt negre i les passaran, bueno, no vull dir la paraula, però ja m'enteneu.
Ja ha quedat molt clar.
I no, i és que a més, van per aquesta, van per això. Vull dir que ells satisfets i els altres que es fotin. Així mateix, així mateix, jo almenys ho veig així. Ara, doncs bueno, és la meva opinió.
Moltes gràcies, Mercè, doncs.
Molt bé, vinga, gràcies a vosaltres,
Vinga. A vostè, passem a la segona trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu.
Digui'm, Gaspar.
Bueno, escolteu-me, tots.
Tots.
Si a Madrid volen ser una gran i libre, i volen ser una família, doncs que demostrin que són uns bons pares i mos tinguin a tots com a bons fills. Que sàpiguen repartir el tros de pa que mos toca a tots i el que mos toca amb llei que torni de veritat. La reacció catalana, jo em sento molt amb molta reacció com a català. A casa nostra hi ha una bandera amb l'estrella. I si mos tractessin i mos tornessin el que mos toca legalment, que és el que mos neguen, perquè els catalans no demanem res que no sigui nostre. Doncs, si volen ser una bona família, que ho demostrin. Ahir el rei va fotre crits al Rajoy dient que el verd, doncs, se menja poc el fals, perquè se mereixeria anar fart del fals, aquest senyor verd, perquè està molt verd de lletres i de números. I de gent així, doncs, ens han fet tornar al segle XVIII. I Espanya no es mereix anar al segle XVIII. Ens mereixem tots. Unió, estimació i progrés. Però amb cultura i disciplina. No amb guàrdia civil, no. Disciplina, cada persona hem de tindre el nostre criteri de saber a on podem arribar i a on no. No hem d'anar a fer mal.
Gaspar, una cosa. José Ignacio Bert és llicenciat en periodisme, si no tinc mal entès, i en estadística. Doncs, o sigui, que sap molt de lletra, d'història i de números.
Doncs, escolta, la universitat o les universitats espanyoles, durant els 40 anys de Franco, només van donar el fals, perquè els llicenciats xinaven a l'estranger ni a l'Àfrica els volien. Del gran nivell que sortia de les nostres universitats. I aquell home no ho va fer tot malament, perquè va anar repartint pa, n'hi havia poc, però va anar repartint, i va ser ell, sense arribar al comunisme, va ser el franquisme, que va acabar les minyonetes, quan van dir, les minyones també han de cobrar. Perquè avui, doncs, i l'he vist diversos senyors, diverses vegades un senyor a Falset que tenien 4 minyones i ara ell va buscar-se el pa i va buscar-se el diari. I això va començar amb el Franco.
Bueno, està alguna cosa més?
A la part teatral.
Digui'm, molt breument.
I feu-ho ben fet, fills, que és el que necessitem per demostrar que a Catalunya tenim la nostra cultura, el nostre orgull i la nostra... Visca Catalunya! Adéu-siau.
Gràcies, Gaspar, per la seva intervenció. Primer, fem-ho bé falset i després ja veurem si pot anar més enllà, no?
Sí, això sí. Bueno, tot i així, hem catalitzat l'obra, no hi ha sopa de Nadal, hi ha dinar de Nadal. Això també és una cosa a tenir en compte.
Hem parlat del senyor José Ignacio Bert. Volia fer alguna cosa, senyor Vidal?
Aviam, és molt important viure el moment que estem vivint i que, a més, lo puguem interioritzar. Què vol dir això? Això vol dir de que cada dia passen coses noves. Cada dia, doncs, cadascú doncs, diu coses de que gairebé amb unes persones una mica sensates, doncs, mos fa trasbalsar una mica el cap, que hi haguin llicenciats, que hi haguin persones que estan al davant d'un país que volen arreglar i que aleshores doncs, facin una sèrie de declaracions. El qual vol dir que aquestes declaracions no són, què et diré, doncs, llançades així com així. És a dir, aquestes decisions estan pensades, estan meditades, estan estructurades i, per tant, jo suposo que quan van tindre la reunió amb aquest il·lustre personatge, en Rajoy, president de l'Estat espanyol, doncs els va dir, nois, hem d'anar a totes. I llavors van sortir d'allí i a partir de la reunió que han tingut, doncs cadascú ha dit la seva a la seva manera.
Hi ha nivells i tons, eh? No és el mateix to de la vicepresidenta del govern, de Santa Maria, que la de José Ignacio Bar, ministre d'Educació.
Són persones diferents i tenen cervell diferent i aleshores doncs, cadascú pot arribar a pensar alguna cosa.
I tarannàs diferents.
Tarannàs diferents. Però, no ho sé, és a dir, jo el que veig és que en aquest aspecte fa dos anys, fa un any, la cosa ha canviat totalment a nivell social, a nivell polític, la crisi ho ha afavorit, estem en un moment de revolució, és a dir, de canvi, un punt d'inflexió que se'n diu avui dia, i que aleshores doncs, s'ha d'anar doncs, mesurant i s'ha d'anar doncs, anant al tanto en cada moment. A nivell de les declaracions aquestes, doncs, és lògic que es facin aquestes declaracions quan te marxa una cosa de les mans, quan no trobes solució concreta per dir, escolta, aquest és el que m'hi ha acertat i per tant per aquí tirarem bé, i bueno, doncs ha sigut el moment doncs, de que en aquest cas la societat civil catalana, sigui com a Assemblea Nacional o sigui com a grups doncs, cadascú una mica doncs, independents, doncs han anat doncs, per un camí que dius, bueno, doncs, podria ser que fos una de les solucions amb tot aquest rebombori que, com que aquests no s'aclareixen, aleshores aprofitem l'ocasió i aviam si es pot aconseguir una cosa una mica, com a mínim, una mica més digna.
Estem parlant de to, però el to principal, el guió, no? Això, tornem a l'obra teatral, si també és una... El guió el marca un director que es diu José María Aznar Fáez, que són els que els ideòlegs d'aquest govern espanyol amb tot el que estan fent. O sigui, d'allí surt ben bé tot el que s'està cuinant. I una altra cosa, el govern espanyol tindrà una patata calenta, no tan sols amb Catalunya, sinó més aviat amb el País Basc, després de les eleccions, perquè si els números, els resultats que hi ha en previsió indiquen i succeeix de que el PNV i Bildu doncs surten, aquí hi haurà una declaració d'independència ben aviat.
També una cosa, en això que deies del màxim dirigent de tota aquesta plataforma, jo crec que també a tot això que comentem, que si hi ha una campanya contra Catalunya des de mitjans de comunicació, també ens hem de mirar nosaltres des d'un punt de vista, primer, la gent que no vol la independència, la gent que està d'acord i que es manifesta a favor dels espanyols, si se senten atacats quan diuen que nosaltres no sabem canviar de canal o no sabem triar el diari que llegim, si se senten també vulnerables en aquest tipus de crítica, i després també una autocrítica nostra, si estem fent bé les coses, si fem bé els deures, perquè si ells estan dient a Espanya com som els catalans i hi ha gent d'Espanya que està parlant i està escoltant, que no ha visitat mai Catalunya, nosaltres també hem fet bé la tasca de saber com són les coses, o potser no cal. O sigui, també un punt aquest que jo crec que la manifestació marca un abans i un després, però també posa en alerta a tots aquests deures que ens falten per fer. Saber com seria, saber com no seria, tindre dos pressupostos, els pressupostos de la independència i els pressupostos d'Espanya. Llavors veure i decidir a partir d'aquí.
Aquests números no estan sortint. Ja van sortir
abans. Sí, ara, per això et dic que l'11 de setembre també ens marca una mica tots aquests deures que ens falten per fer i estan dient als polítics que hem de començar a fer aquests deures. I també és una mica aquest punt, és a dir, si nosaltres ens ataquen, l'única manera de defensar-nos, potser és com diu el Gaspar la cultura, però també doncs, ensenyar o declarar la normalitat dintre el nostre ritme de vida, que realment som capaços de canviar el canal quan no ens interessa el que posen, som capaços de crear opinió i som capaços de generar-la de qualsevol manera.
Però és que aquesta forma d'actuar, de respondre, una mica el que té l'Anton, no? A veure, ha sorgit tot, no tan sols d'una manifestació de 11 de setembre, sinó d'una sensació general catalana, perquè parlem del tema de la independència de Catalunya, però si també doncs, mirem la resta de l'estat espanyol, veurem que hi ha molta indignació, hi ha molta també resposta a Andalusia, a Madrid, etc. No? Però ha sorgit sense un guió, torno amb el tema teatral, no? Sense un guió, ha sortit doncs, perquè la gent no té un nord, no té un nord econòmic, i els catalans, doncs, en busca d'aquest nord, que, escolta, doncs, tenim, doncs, la independència com, com un referent, de dir, escolta, no, jo no em faig cas amb aquest, amb aquests paràmetres que marquen des del govern espanyol, una mica el que, ja ho vaig dir fa 15 dies, no? Està passant una mica, en certs aspectes, el que va passar el 1898 a Espanya. O sigui, Espanya perd colònies, políticament desgavell, aquella rellevància, i clar, hi va haver, doncs, casos paral·lels al que ara estan passant amb, bueno, amb voluntats independentistes de molts costats, no? Aleshores, clar, si l'individu no té nords, no té referents, doncs s'ha d'agafar amb el que té més a prop, i molts catalans el que tenim més a prop i ens agrada és el tema de la independència, fer-nos valer com a catalans, no? Una altra cosa que també passarà i està passant és amb el tema dels partits polítics i com actuen i què fan i quina serà la seva relació. També fa 15 dies ho vam comentar, però em vaig deixar un d'aquests partits polítics o aquesta mena de federació. Vam parlar de que tu vas preguntar, Jordi, el tema del PSC, que, que home, aquesta setmana hi ha hagut uns estudis sobre previsions de la campanya electoral a Catalunya, i el PSC és la quarta força política. Això és una cosa que cal reflexionar, més ells, no? el PSC, però també, doncs, què passarà, per exemple, en Convergència i Unió. La Convergència sí que té un caràcter més sobiranista, però Unió, tots sabem, doncs, de que sí, l'alcalde de Vic, doncs, sí que ho és, que ja es critica amb el partit, però el senyor Duran, doncs, d'independent no en té gaire, no? Que sí, que tot passarà, el que deia l'Antoni, insisteixo, no? Que tot està passant molt ràpid, molta informació, estem digerint moltes coses, i tot així no deixa de ser un moment interessant políticament parlant.
Imagineu, no? Si van de pressa les coses, que no sé si eren dues o tres setmanes que ens vam trobar amb el Marià i amb l'Anton, també fa més o menys el mateix, parlàvem de la crisi del PSC, resulta que és d'ahir, l'Ernest Maragall ha deixat el PSC, notícia del 324, i funda un nou partit que titula Nova Esquerra Catalana. Les coses és que no és que vagin de pressa, és que van a una velocitat de vertigen.
La gent, sí, té molta pressa, també ens acostem a unes eleccions així molt sobtades.
Pensa que o aquí es puja el carro o quedes, i per tant, en aquest cas, el PSC s'estava quedant, i s'ha de suposar que, doncs, un sector de gent que a la millor veu, doncs, que les coses no s'arreglen amb la nova direcció que ara portava en Pere Navarro, doncs aleshores agafen i pugen dalt el carro, i en aquest cas, doncs, aviam, el que passa que si havien, és a dir, ho han fet una mica tard, entre altres coses, perquè és el que deia Marià, és a dir, cap als últims se quedaran. Aquest ja no pot entrar dins les eleccions perquè en principi ja estan marcats, doncs, els punts bàsics de les candidatures i tot això, i és complicat, m'entens? Però és clar, bueno, en 24 hores les coses van canviant, és a dir, mos estem potser mal acostumant al que la bolsa o la borsa, doncs, de Madrid o de Barcelona, bueno, també n'hi ha, no? M'entens? És a dir, la de Tokio, la de Estats Units, és a dir, mos estem mal acostumant amb aquest sistema de que això va per segons. I és clar, i a vegades, com passa als polítics, que parlen més del compte, llavors resulta que han de reflexionar perquè no saben que el segon, és a dir, mentre ells estan dient una cosa, se n'està generant una altra que pot ser contraproduent amb això. Les declaracions que han fet, el que dèiem, de les declaracions dels polítics, i llavors que surt el rei i diu calla-te ja, doncs...
El que va dir Rajoy, del que va dir...
La Casa Real, perdó, ho he llegit aquest matí, la Casa Real ha anunciat que el rei no li va fer o donar el toc al ministre Huerta.
Sí, no ho sé.
Però sí que sortia l'informatiu, també, unes declaracions del príncep i tot.
Sí, 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 vull dir, és el que passa, és a dir, resulta que un ha dit i ara no ha dit, l'altre va parlar i no va parlar, és a dir, és massa precipitat. Per què? Perquè les coses no es veuen clares, el que parlàvem, és a dir, com que no es veu clar, quina és la solució? Cony, surt una idea aquí, doncs, de que potser, si fóssim naltros, doncs, potser tindríem una solució, perquè tampoc hi és la solució, és a dir, la solució no és O sigui, la finalitat és la independència, però no és una solució que amb la independència es pugui arreglar tot.
Ja, no,
és a dir, aquest punt d'inflexió costarà dies, costarà temps, és a dir, sí que podrem, perquè la il·lusió hi és a dir, de poder arribar amb una situació doncs molt més millor de la que estem ara, en el sentit econòmic, en el sentit cultural, no? Si hi ha atacs, doncs per tant s'han doncs, d'anar perfilant, no? I llavors, clar, això és l'única cosa que et dona, en aquest cas, doncs, sortida i doncs, bueno, doncs és com si un canvi de casa, escolta, doncs canvi de casa, canvi de mobles, doncs bueno, l'esperança doncs, és que oi, estaràs més bé, la millor no ho sé, però com a mínim estaràs més bé, per tant això és a considerar.
Sembla que tenim la tercera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, sóc la Pilar Piqué.
Digue'm, Pilar.
Sí, només volia dir que volia demanar perdó, que ja no sé que tinc, no, ja ho sé que no em pot perdonar de cap manera, al mossèn Alegret, perquè ahir davant de bastanta gent li vaig faltar el respecte. M'avergonyeixo de mi mateixa, i ara el donen compte i tot això, bueno, davant de tota la gent que pugui escoltar la ràdio ahir, potser també l'escoltaven, doncs, bueno, si no em pot perdonar, que no em perdoni, però de veritat que ho sento molt i això, només ho dic això davant públicament. Bon dia.
D'acord, doncs.
Gràcies.
M'agrada aquesta postura d'una persona que, bueno, que doncs, ahir sembla ser que doncs, va fer una actitud no massa lògica en aquest cas i que aleshores doncs, pugui d'allò. Tu aplaudeixo, Pilar.
No es vegaré sovint en la societat que estem.
Bueno,
no sé ben bé si aquest és l'objectiu de la tertúlia, però si ha vingut així...
La tertúlia tothom pot donar la seva opinió.
Home, això no...
A més, aviam, jo dic això perquè conec en principi m'ha arribat notícies de l'episodi i doncs que una persona doncs, tingui el coratge en aquest cas doncs, de fer el que ha fet, doncs val la pena com a mínim remarcar-ho, no? Perquè doncs reconèixer que fas les coses malament doncs costa una mica.
No, i donar sentit amb aquesta tertúlia i a la ràdio, no? Que també doncs sí que és una plataforma i un fòrum per
i tant.
Això, per demanar disculpes.
Senyors, si els sembla, hi ha una darrera qüestió que va sortir i que potser al soroll de tot aquest procés sobiranista, el que es diu aquí Catalunya, el que es diu des de Madrid, fins i tot el que es diu des de Londres i arriba a tot el món, perquè ahir la CNN titulava el proper problema d'Espanya, tradueixo, o sigui que agafin-ho amb pinces, el proper problema d'Espanya, perdre el 20% de la seva economia, referència a la part que aporta Catalunya. Això d'ahir, amb declaracions de Salvador Giné, de l'Institut d'Estudis Catalans i també de Xavier Sala i Martín, que acaba dient que si ara Espanya tirés enrere i volgués oferir alguna manera a solucionar els problemes financers, diu molts catalans potser continuarien demanant el vot per la independència. O sigui, que Sala i Martín entén que aquest procés ja no té marxa enrere, ja hem arribat en aquell punt que torna enrere ja no es pot. A part de... Volies dir alguna cosa?
No.
A part de tot aquest soroll que ens arriba, ja us dic, Barcelona, Madrid, Londres... ahir també coneixíem que el Premi Nobel de la Pau d'enguany és per la Unió Europea. I això ha suscitat una, home, no diria una gran controvèrsia, però sí que ha generat una miqueta d'alguns comentaris. Els hi demano... que vagin pensant al voltant d'aquesta qüestió perquè tenim la quarta trucada i abans de contestar-la, però no marxarem sense que m'ho diguin, eh? Bon dia, en què parlem?
Hola, ja és molt tard, noi. Però mira, sóc la Virgínia d'aquí al carrer de dalt.
Si és breu, Virgínia, li agradaria
ràpid,
molt.
Ràpid. Digue'm. Mira, jo no entro en tot això que esteu dient, però sí que volia fer una crida, més que res a l'Ajuntament principalment, als Mossos d'Esquadra, el que sigui, a veure si podem evitar... amb aquest personatge que de quan en quan a la nit, dia sí, dia no, mos fa aquests crits pel carrer que mos donen sustos tremendos. A veure, perquè l'Ajuntament tenen los de l'Ajuntament aguasils, tenen los Mossos d'Esquadra, ho tenim de tot a Falset. Al carrer dalt no passa ningú, perquè que tu estiguis cansat i mon anem a descansar una mica, allò a dormir, i et despertes amb un sobresalt amb aquells brams i aquells crits... Per favor, també això ho poden arreglar, això.
D'acord, doncs.
D'acord? Moltes gràcies, d'agafant.
Queda apuntat, Virginia.
Vinga, adéu.
Bueno.
Forma part de la societat, això és ho...
També. Sí. Senyors, ens queden, no res, menys de 5 minuts. Premi Nobel de la Unió Europea, merescut, no merescut, més gris que blanc, com ho veuen?
Jo primer que tot penso que la Unió Europea, des de tots els punts de vista, és una unió molt complicada, és a dir, no és com Estats Units això. Compartim cultures molt diferents, però moltíssim, compartim llengües molt diferents, i la mateixa regulació, el mateix tipus d'organització, tot això és molt difícil, és difícil posar-se d'acord, però tot i així jo crec que algun dia ho hem d'aconseguir. La riquesa de les cultures, tota, és a dir, el xoc entre cultures sempre genera més cultura, és a dir, una cultura sola, com per exemple el cas d'Espanya, si es quedés amb la mateixa cultura de tota la vida, continuaríem fent els mateixos balls, la mateixa llengua i mateix sempre de tot. És a dir, crec que el xoc entre cultures és el més important que nosaltres tenim, i aquí jo crec que l'hem d'aprofitar, sigui com sigui per diners, sigui per honor, o sigui o històricament, però pel que sigui, és una unió difícil, però que en això està la riquesa, que altres llocs això no ho poden dir. Estudiem anglès i ens diuen, és que la gent anglesa sap anglès, sí, però és que nosaltres tenim molta més cultura que tot això.
Jo estic decebut amb Europa. Jo, i també ho vaig dir fa 15 dies, no? Jo creia en aquella Europa de la solidaritat, aquella Europa fins i tot econòmica, no? de mercat comú, i que poguéssim construir i ser doncs una alternativa als Estats Units i altres, però jo estic decebut perquè, per exemple, no es porta 3 o 4 anys que la Unió Europea està centralitzada a Berlín i a París, no? I la Unió Europea també important, com pot ser Itàlia, Grècia, Espanya i tot això, escolta'm, doncs no, no? O sigui, aquella Unió Europea de solidaritat, de benestar, no? D'una sèrie de valors que ens venien, sobretot en el moment de l'aplicació de l'euro, doncs estem veient que no, i per tant no comparteixo. Home, me n'alegro per qui, no sé si està personalitzat aquest premi, crec que no, és una cosa
jo
més
pel que m'ha arribat general. No, s'ha parlat tant de Barroso com de Van Rompuy,
però hi ha gent que estan defensant tema de llibertats i tema de paus al món, que tenen molt més mèrit que no en aquest moment Europa.
La resta?
No, jo, sense estar, com he dit abans, gaire posat en l'actualitat, tenia com a Premi Nobel un premi de prestigi internacional, però que li donessin fa uns anys ja a una senyora com la mare Teresa Calcuta i després li doni el mateix a Barack Obama, un polític que acaba d'entrar en aquell moment en un país, en una potència com els Estats Units, i l'actitud que té, pues per mi va perdre la credibilitat i tot el prestigi que tenia, per mi.
Anton?
Bé, jo seré potser una mica més sarcàstic en aquest aspecte.
Li demano brevetat.
Sí, són molts diners, el Premi Nobel són molts diners, la Unió Europea, la filosofia que en aquest cas apuntava Marià és, bueno, té tendència cap a la perfecció, és a dir, una unió en el qual doncs vas a buscar uns beneficis per tots i amb tots. Però doncs en temps de crisi aquests diners crec que val la pena doncs de que sí, van al fons, en aquest cas de la Comunitat Econòmica Europea, doncs aniran repartits per tots. De totes maneres, referent al que comentava ell, és a dir, quan se va crear l'euro, naturalment se va agafar els paràmetres més alts, i en aquest cas era doncs França, Alemanya, no es van agafar els més baixos, doncs que mos hagués anat bé doncs de que un euro hagués sigut en aquest cas una pesseta.
Bueno, ja tindrem temps, nosaltres se'ns acaba el temps just als segons per acomiadar els tertulians que tenim aquí, també els que ens han trucat, a la Mercè, al Gaspar, a la Pilar i a la Virgínia, i al Gregori, al Maria, al Jordi, al Berguer i a l'Anton, que han estat aquí aportant els seus detalls. Molta sort amb aquest conte de Nadal de Charles Dickens la setmana vinent, esperem no perdre'ns-ho, i que hi hagi molta sort. També agraïm al Jordi Borja, que ha estat al control tècnic. La setmana que ve, com sempre, tornarem aquí a la 1:05. Adeu.
Adeu-siau.
Adeu.